Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 17 grados centígrados.
Información te trae todos los billetes de la peseta. Una colección única e inédita en España que reproduce los 159 billetes de la peseta desde su primera emisión en 1874 hasta la última en 1992. Consigue 126 años de memoria de España a través de los billetes de la peseta impresos en papel moneda. Cada miércoles, viernes y domingos, una nueva entrega con información.
Tenim amb nosaltres de nou el nostre especialista en viatges, a Pau García Solves. Ell és editor de elpachinko.com. Pau, benvingut una vegada més.
Hola, encantat d'estar un dia més aquí a Ràdio Alcoi.
I en esta ocasió d'enhorabona, perquè hem sabut que Paco Nadal, que es mira molt bé tots els blogs, l'ha col·locat entre els 25 millors blogs que n'hi ha, no? Això què representa per a la carrera de Paco?
Bueno, pues, Paco, a banda de que és bon amic, no? I company en algunes històries, pues per a mi sempre ha sigut un referent, no? En el que és la meva professió i evidentment és una cosa que em sent molt, molt orgullós, no? I que se'n recorde de mi, pues la veritat és que el puja molt la moral, no? És una passada estar ahí al seu blog ja durant 4 o 5 anys seguits, no? Que no tot el món pot dir-ho, així que estic molt, molt content i molt orgullós.
I a més fent feina perquè no para, Pau, ha estat també en Fitur estos dies, no? La fira que ha concentrat tota l'atenció del sector turístic, no?
Sí, efectivament, és una de les cites més importants del turisme durant l'any. Com sabeu, es celebra a Madrid i és ben bé on es presenten totes les novetats, no? de la majoria de destins, no? I ajuntaments, també comunitats autònomes i també molt, molt de fora, no? Fitur és una cita ineludible, no? per a la gent del turisme. Enguany ha vingut un amic i guantes, va ser fa un parell de setmanes, a mitjans de gener. I la veritat és que enguany s'han vist més ambient, no? Que direm nosaltres, no? De vegades vas pels corredors, ha hagut anys que s'ha notat molt la crisi, però pareix que enguany n'hi ha un altre ambient, una altra perspectiva, no? Més positiva, no?
Bueno, i sobre el que ha vist, què és el que ens recomana o què és el que li ha cridat l'atenció especialment?
Doncs mira, jo crec que cada vegada, no, el tema de la tecnologia s'està més en voga en el tema del turisme, però clar, la tecnologia va avançant a passos gegants, no? I també són coses que s'apliquen al tema del turisme, no? Enguany m'ha sorprès molt el tema de lo que és la realitat augmentada, no? La realitat virtual, no? Diguem que ja no ha vist només en un, sinó en diversos stands, no? Gent que utilitzava aquestes ulleres, no? Que el nom crec que és Oculus Rift, no? Que te les poses i estàs com viatjant, no? amb la ment, no? I m'ha sorprès, no? que ho han utilitzat, per exemple, a l'estand de Castilla y León per a promocionar el tema de que arriba l'AVE, no? I tot això. Et posaven en una espècie de seients com si anares en l'AVE, et posaven les ulleres i era com si estigués viatjant en l'AVE per els paisatges de Castilla i León, no? Mirant per la finestra, no? És, és una autèntica passada, no? Vull dir, viatjant sense menejar-te de la cadira, no? I també em va sorprendre, no, que ho han utilitzat moltes agències de viatges, no? Vull dir, cada vegada tenim més fàcil reservar viatges per internet, no? Però encara hi ha molta gent que bueno, va a la seva agència de viatge de confiança, i una forma de competir a lo millor amb internet és amb aquestes ulleres, no? Si estàs dubtant entre anar a, no sé, Tailàndia, Vietnam o Alemanya, no? I que de sobte et posen les ulleres i estiguis allí en una plaça o en un riu, no? De sobte, doncs crec que és una eina molt, molt interessant, no? No sé si al final acabarà implantant-se, però ha sigut una de les novetats potents de guany de Fitur, no? La realitat virtual o la realitat augmentada, no?
Però no hi ha res com visitar, com presentar-se in situ a aquests països que bueno, que reclamen la nostra atenció. Quina és la... Com ha estat en el cas de Pau, que és el que li ha centrat atenció en quant a destins internacionals i nacionals?
Doncs mira, Fitur és una gran festa, no? Diguem que és la fira de Madrid que més pavellons ocupa, no com abans, però encara és molt potent, no? És la fira més potent, i diguem que totes les destinacions tracten de cridar la teva atenció d'alguna forma, no? Evidentment, quan més gran és el pavelló, quan més soroll i quan més històries, doncs més èxit solen tindre, sobretot a l'hora de reclamar als periodistes, mitjans i també a la gent que al final tinga que viatjar a aquest destí, no? Ja fa uns anys que per a mi l'estat més potent de tot Fitur és Mèxic, no? Diguem que el mercat espanyol per a Mèxic és molt important, no? I tots els anys es deixa la pell a Fitur, no? Tenia un estat realment que pràcticament ocupava mig pavelló, no? Amb moltíssims, bueno, històries, sempre tenien alguna història per cridar l'atenció, no? I sincerament, Mèxic és un d'aquests destins, no? que et fa sentir molt a gust, no? Nosaltres vam estar, per exemple, l'any passat amb els xiquets, no? I bueno, vam triar un plan relax total, no? De platja, vam estar a Cancún i és un destí que per a desconnectar és vaja, molt, molt recomanable, no? Però també el que busque aventura o el que busque temes culturals, patrimonials, doncs Mèxic és un destí genial, no? Tenim les piràmides, no? De Chichen Itza i tot això que hi ha, el que es diu ara la Riviera Maya, no? Que és una marca turística més que una zona, no? I diguem que vaja, pràcticament des de guixes del metro de per arribar a IFEMA, no? Mèxic està donant molta, molta canya, no? És impossible que te'n vagis de Fitur sense conèixer Mèxic, no?
I passem de Mèxic a l'altre punt del planeta, a la punta del planeta. Perquè Corea, amb les Olimpiades també...
Sí, també punta, no? M'ha cridat molt l'atenció. Nosaltres vam estar a Corea del Sud l'any 2012. Diguem que no és un destí molt, molt popular, no? Quan nosaltres vam estar, diguem que hi havia molt de turisme asiàtic, però que quasi no es veia turisme occidental, no? Bueno, Corea del Sud és un país de primer món, vaja, té una tecnologia que ja volguem tindre per així, no? Però a nivell turístic no és massa conegut, no? I des de fa un parell d'anys també està tirant el resto, no? A Fitur per donar-se a conèixer, no? I és el que tu apuntaves, no? Tenim les Olimpiades d'hivern, que són Pyeongchang, o així es diu la ciutat, no recordo ben bé el nom, i també han tingut un pavelló molt, molt curiós, no? Perquè diguem que és un país en una cultura pròpia molt, molt arraigada, és un país molt amb tradicions molt, molt sòlides, però també amb el que comentàvem, no? El tema de la tecnologia, el futurisme, no? que pots veure a Seül o altres ciutats potents de Corea, no? Diguem que conviuen també la tecnologia punta amb les tradicions més arraigades, no? Diguem que és un país que a nosaltres va ser la primera vegada que vam viatjar amb el nostre xiquet a Àsia, y va a ser una pasada, ¿no? No sé si perquè el nostre fit, el Rui Seixina, molt, molt grandoig, ells estenen a xinaix, no? Però vaja, tot el món volia tot el rato fer-se fotos amb ell, m'ho regalaven menjar, vull dir, és un poble molt, molt hospitalari també, no? I la veritat és que volen donar-se a conèixer, no? Lluitar contra altres gegants d'Àsia, com és el cas de Japó, que és un destí molt, molt consolidat, o Xina, no? O el sud-est asiàtic amb Tailàndia, que són altres clàssics, no? Que estan sempre molt presents a Fitur. I diguem que Corea del Sud és un país, vaja, jo el recomano moltíssim, no? Té unes infraestructures per a viatjar per lliure genials, els trens d'alta velocitat són una meravella, no? Per anar d'una ciutat a una altra, el metro per a moure's per Seúl, no? I bueno, i és impossible avorrir-se, no? Allí a Corea del Sud.
M'agrada que hagi triat aquests dos destins, Mèxic, Corea del Sud, Vietnam, perquè són països que en l'àmbit internacional e informatiu no estan massa ben parats, però que tenen altres encants i que es fan visitables. Són turístics i tenen aquestes pues, possibilitats de conèixer-los. I Pau, si volem quedar-se en Espanya...
Bueno, pues en Espanya el rei de Fitur des de fa anys és Andalusia, no? Vull dir, abans de la crisi econòmica, diguem que també Comunitat Valenciana era un destí molt, molt potent, teníem un pavelló per a nosaltres sols, però ara es toca compartir, no? Amb tot això de la crisi, i diguem que Andalusia continua apostant fort, no? per el turisme nacional, no? I tenien un pavelló per a ells soles, un pavelló per a ells soles que damunt es quedava xicotet, no? Perquè n'hi havia ciutats com Màlaga o Marbella que tenien també el seu propi stand fora del pavelló d'Andalusia, no? I bé, i ara que estem citant Màlaga, per exemple, no? Fa poc que s'ha reobert al públic el que anomenen el Caminito del Rei, no? que és una senda que en el seu moment es deia que era de les més perilloses del món, no? Perquè, bueno, estàs rodejada de barrancs i coses així, però que ara s'ha adaptat al turisme, no? I vaja, jo la veritat és que no l'he fet encara, però crec que d'enguany no passa, no? Tinc moltes ganes de fer-lo, no? I diguem que això, Andalusia pues, aposta molt, té aquestes ciutats, no, que tan agraden al turisme, al turista, no? Sevilla, Màlaga, eixe Cádiz, no, que es menja tan bé, no? I després també m'ha sorprès molt Castilla i León per el que comentava, no? Tenien el tema de la realitat virtual, no? I bueno, són ciutats que estan a molt, molt poc de Madrid, no? I que realment són molt desconegudes, no? I després, clar, Comunitat Valenciana també és un estant potent, però bueno, tal volta, no? La gent d'ací d'Alcoi coneixem molt més és atractius, no? Continuen intentant donar aquesta impressió, no? De que tenim un sol i platja de qualitat, però bueno, tenim també alternatives, com bé sabem, no? A prop a les nostres serres o el tema del modernisme ací d'Alcoi i cada vegada doncs el turista busca coses més especialitzades, no? Cada vegada es busca més el nicho, no? El turista ja no és com abans, que anava a una agència de viatges pràcticament desinformat. Ara el turista està molt, molt informat, no? I tens que donar-li algo més, no? Del que li oferís abans, no?
Uh-huh. Bueno, totes aquestes ciutats, Andalusia, que ha comentat, també les de Castella, pues fa una Setmana Santa molt important, no? De Setmana Santa... Voldries parlar en el proper programa? Serà possible?
Sí, sí. Bueno, a Espanya la Setmana Santa és super, super potent, no? Probablement la més coneguda sigui la de l'Andalusa, no? Però n'hi ha altres llocs on, vaja, la tradició és molt, molt important i està molt arraigada també.
Bueno, pues així serà la tasca. Els deures que li manem a Pau García Solves del pachinko.com. Totes les fotos de Fitur les podem veure ahí, totes les cròniques.
Bueno, sí, m'agrada escriure sobretot més que de Fitur, dels destins, no? Dels viatges que faig, no?
Bueno, pues el que ens ha contat avui i alguna cosa més a la seva pàgina web, el blog del pachinko.com, que bueno, està entre els 25 millor que n'hi ha segons la llista de Paco Nadal, company de la ventana. Gràcies, Pau.
Gràcies a vosaltres.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos. Una de la tarde, 19 minutos en directo en Radio Alcoy. Abrimos el tiempo que cada día dedicamos a la información de la Alcoya y el Contat. Y comenzamos en Cocentaina, donde la oposición ha logrado imponer sus propuestas para el funcionamiento del ayuntamiento. Más datos, Lucía Gadea.
La abstención de Guañar y Ciudadanos ha permitido que salga adelante la moción presentada por el Partido Popular y Compromís Colectiu para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento contestano. En concreto, pedían cambios en el funcionamiento de la Junta de Portavoces, el acceso vía telemática a la información de los plenos, la asistencia a las reuniones no regladas por parte de cualquier afiliado y una previsión de inversión municipal a 4 años vista. La moción ya contaba con los 8 votos de los ediles que la presentaron, que sumados a las abstenciones de Guañar y Ciudadanos desbancaron a los 7 votos del Partido Socialista. Pese a que la víspera del debate en pleno el portavoz de Guañar Cocentaina, Bernardo Pérez, dejó claro que no iba a apoyar la moción porque la veía innecesaria, tras el pleno justificó su abstención final en que su grupo compartía el fondo de la propuesta.
Entonces, nosaltres es vam abstindre prèviament fent el comentari de que així el sentit del vot, així si era a favor o fora en contra, aquestes qüestions es traslladaren a la taula on està negociant-se. I així va ser el nostre vot, l'abstenció. Va eixir que sí, perquè el Partit Popular i el col·lectiu Compromís en 8 vots van fer avant la moció.
El portavoz de Guañar explica que la moción aún ha de ser revisada por la secretaria municipal para ver si puede llevarse a cabo e insiste en que la mejor manera de regular el funcionamiento municipal es la creación del reglamento orgánico municipal.
Los 12 municipios del consorcio de la Vía Verde Alcoy-Gandía van a revisar su parte del trazado para actualizar el proyecto de conversión de ese recorrido del tren de los Anglesos en una ruta turística. Este es el acuerdo que alcanzaron el sábado los ayuntamientos en la reunión que celebraron en Beniarrés. Lorena Zamorano es la concejal de turismo en Alcoy.
En cada municipi que revise la part de vía que li correspon i un poc també per adaptar-la, perquè el projecte, bueno, l'anteprojecte té ja uns anys, i adaptar i fer les modificacions que calguen d'aquests trams segons la realitat de cada municipi a dia d'avui.
El consorcio va a trabajar además en la modificación de su estatuto para ajustarlo a la nueva legislación. Hoy concluye la Feria del Juguete de Nuremberg, el certamen que este fin de semana ha visitado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. Ha anunciado ayudas por valor de 3,5 millones de euros durante este año para apoyar la innovación y la internacionalización del sector.
Anem a treballar conjuntament en l'associació i en connivencia amb l'empresariat del sector per tal de poder ajudar a millorar tant en l'àmbit de la internacionalització com en l'àmbit de la reindustrialització este sector, no? Perquè pensem que l'hem de potenciar i ha de ser un sector potent, com de fet està sent, no única i exclusivament en el nostre territori, en el nostre àmbit estatal, sinó també en tot l'àmbit internacional.
La Comunitat Valenciana és la segunda regió espanyola més exportadora de juguetes, con el 20% de les ventes nacionales al exterior. En el periodo enero-octubre, las exportaciones del juguete valenciano se situaron en 157,3 millones de euros, un 2,68% menos respecto al mismo periodo del año anterior, motivado, dice la consellería, por la ralentización de las ventas en el mercado francés, que en ese periodo, insistimos, de enero a octubre, ha caído 17 puntos. El Gobierno de la Generalitat ha reconocido de forma oficial el Museo de la Espardenya, en Bañeres, que pasa a formar parte del listado oficial de museos de la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, anunció el reconocimiento el viernes tras el pleno del Gobierno valenciano.
El Museo de la Espardenya intenta donar a conèixer este ofici artesanal, precursor de la indústria del calcer de la zona, i la col·lecció exposada inclou prop de 300 peces entre ferramentes, màquines i documents gràfics.
Esta declaración concluye el proceso de evaluación al que desde noviembre se ha sometido el museo. Con este reconocimiento, Bañeres pasa a tener 2 museos reconocidos de forma oficial desde la Generalitat, el Museo Valencià del Paper y el Museo de la Espardenya, que se suman al Museo Arqueológico y al Museo Festero. 1:23 PM. Comienza la semana de carnaval, que se vive con especial intensidad en municipios como Muro o Ibi. De la Villa Juguetera, precisamente, surge uno de los disfraces estrella de este año, el del negro del WhatsApp. La empresa Disfraces, con sede en la Villa Juguetera, ha vendido en apenas 10 días el 65% de la producción de este nuevo disfraz, que reproduce la famosa imagen que no para de circular a través de los teléfonos móviles. La empresa destaca el aumento de venta de disfraces y, sobre todo, en el segundo semestre del año pasado, el crecimiento de la venta de disfraces a través de Internet. Una de la tarde, 24 minutos. Ismael Mayor, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
¿Ya tienes disfraz?
Ya tengo disfraz, pero no ese.
Vaya,
no
ese, este no... solo en tela, ¿eh? Es y en relleno, costará una pasta.
No, me he quedado alucinado, la verdad. Precisamente del relleno se podemos comenzar, ¿no?
Alaba, pues vamos a ver qué es lo que han hecho los equipos de la comarca este fin de semana. Empezamos en tercera división y empezamos con el Rayo Ibense.
Pues precisamente le puso eso que tiene el disfraz para remontar el 0-1 con el que empezó perdiendo contra el Buñol. Al final el Rayo Ibense ganó 3-1, y el Rayo Ibense que se coloca décimo, mirando más hacia arriba que hacia abajo, cosa que no le pasa al Muro, que empató en Crevillentes décimo cuarto y está a 5 puntos del descenso, aunque todavía podemos considerar que es una posición cómoda. Noticia en el Muro, porque Diego Jiménez jugará en el Muro hasta final de temporada.
Vaya.
Tenía ficha en el Olympic de Xàtiva y va como cedido del Olympic de Xàtiva al Muro. Así que nuestro amigo Diego jugará en tercera por lo que queda de temporada.
Esto es lo que pasó en tercera división. Vamos con regional preferente.
El Atzeneta ganó 2-1 al Alginet y el Contestano perdió 3-1 ante el Unión Deportiva Alginet. El Atzeneta jugó ante el Atlético Alginet y 2, pues ganó, y el Unión Deportiva Alginet, que en teoría se considera el equipo rico del pueblo, pues ganó 3-1 al Contestano, que sigue quinto clasificado, mientras que la Atzeneta es decimotercero, muy lejos del descenso.
Bueno, pues vamos ahora con segunda regional.
El Muro B empató a 1 en Aielo, el Castalla perdió 2-4 ante el Rayo Ibense B, el Onil perdió en Villena 1-0, el Albaidense ganó 2-0 al Benigànim, el Montaraberner y el Bocairen empataron a 1, mismo resultado entre la Peña Madridista Davy y el Bedruna, el Beniarrés se perdió en Sax 3-1 y el Coce Taina perdió 0-4 ante el Esides. Aquí todos son prácticamente de los nuestros. El Muro B es el líder, segundo clasificado el Bocairen, tercero el Rayo Ibense B.
Cambiamos de balón, vamos con fútbol sala.
El Castalla empató a 3 ante el Calpe, el Jefaki le metió 7-0 al Bimillenari y el Ibi, el colista, ganó 4-2 al Aspe. El Ibi sigue colista, el Castalla sigue líder y el Jefaki se ha colocado con esta goleada quinto en la clasificación.
Lo de Ibi con el fútbol sala es para un reportaje, ¿eh? De lo que fue Ibi en fútbol sala a lo que actualmente es, ¿no?
Sí, la verdad es que no hace un tiempo muy lejano, porque yo me acuerdo de haber ido...
Pues estaremos hablando de una década, ¿eh?
Sí, mucho, más o menos. Más o menos de haber ido...
De estar en la División de Plata y con opciones de meterse incluso en la Liga Profesional.
Claro, y además el pabellón a reventar, gente de toda la comarca que iba, pero toda la provincia que venía y vi con 3 o 4 brasileños, uno de ellos Boni, el mítico, que lo petaba, ¿no?
Y la pasta que se dejarían en potenciar ese equipo, ¿no?
Sí.
Cuando se cortó la pasta, se acabó.
Efectivamente, eso es lo que pasaba cuando venía... lo que suele pasar en el deporte, cuando dependes de un bolsillo, pues al final una pena.
En fin, Ismael Mayor, muchísimas gracias.
Adiós.
Más información de deportes, ya lo saben, a partir de las 3:30 aquí en Radio Alcoy en Ser Deportivos. Ahora es la 1:27 de la tarde. Es todo por ahora. Siguen en sintonía de la radio.
Notas necrológicas.
Ha fallecido a los 84 años don Francisco Casanova Rico, jubilado de Mirofret. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 2 de febrero a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy, en la calle de San Vicente número 14.
Ha fallecido don Antonio Fuentes Pardo, natural de San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca. Los oficios de misa y corpore insepulto tendrán lugar este martes 2 de febrero a las 11 horas en la capilla Tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte. Ha fallecido don Desiderio Santonja Orts, trabajador jubilado de Bernabéu y Cid.
Los oficios de misa y corpore in sepulto tendrán lugar este martes 2 de febrero a las 12 horas en la capilla Tanatorio Servisa. La capilla ardiente estará instalada en la sala número 3 del Tanatorio Servisa de la zona norte a partir de las 17 horas de este lunes 1 de febrero.
Descansen en paz.
Hi, my name is Emmanuel Di Villa Rosa and I will be singing O Solo Mio.
Che bella cosa la giornata sole.
I'm waiting for you.
Porque nos gusta la espontaneidad. Inauguramos sección. Este jueves 4 de febrero, música en vivo desde nuestros estudios en Radio Alcoy. A las 7 y 20 de la tarde, como siempre, en Tragaluz. Tragaluz, el suplement des dijous a les 7 i 20 de la vesprada. Una iniciativa cultural de Radio Alcoy, recolzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoy.
Radio Alcoy junto a usted 24 horas con información, con deporte, con entrevistas, con sucesos, con música. La radio EAJ12, su fiel compañera. Radio Alcoy, Cadena SER.